anys del 2020, Nabel Font.
També hi ha moltes esperances posades en el primer tractament antiretroviral injectable d'acció prolongada que des d'avui es comença a dispensar als hospitals. Ho explica la doctora Eugènia Negredo, cap de secció del VIH de l'Hospital Germans Trias de Badalona.
A part de la seva bona eficàcia i de la seva seguretat a nivell de tolerància similar als fàrmacs que ja tenim, però li afegeixen això de que les persones no hauran de tenir la medicació a casa, a nivell de confidencialitat, tema de l'estigma, d'oblidar-se de la medicació, el fet d'anar a l'hospital i punxar-se pot ser beneficiós per a alguns grups de persones.
Onada de cartes bomba enviades durant les darreres hores a diferents objectius, entre ells el propi Pedro Sánchez o la ministra de Defensa, Margarita Robles.
L'última carta ha estat enviada a l'ambaixada dels Estats Units a Madrid. Hi ha una investigació en marxa a l'Audiència Nacional. El secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz, afirma que els primers indicis apunten a que l'autor viu en territori espanyol.
Podría indicarles que existen indicios que apuntan a que la procedencia viene del propio territorio español. Pero les insisto, seamos prudentes. Realizo esta afirmación con toda la prudencia y teniendo presente que nos encontramos al inicio de la investigación. Respecto a su pregunta en relación a cuánta duración tendrán las medidas, la duración será la que se estime necesaria.
Pere Aragonès denuncia davant les Nacions Unides que Espanya no reconeix ni protegeix el català.
És la primera vegada que un president de la Generalitat intervé a la sessió general del Fòrum de les Minories de les Nacions Unides a Ginebra.
Participem en aquest fòrum com a nació sense estat amb la voluntat de compartir amb vostès, amb Nacions Unides, la preocupació pel futur de la llengua catalana i la diversitat lingüística mundial i com des de tots els àmbits s'ha de contribuir a preservar aquesta diversitat lingüística i assegurar que tothom pugui viure amb plenitud i amb normalitat amb la seva pròpia llengua.
Prop de 500.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre demà i dissabte en la primera part de l'operació sortida pels ponts de la Constitució i la Puríssima.
Des de Trànsit es fa una crida a la prudència per evitar que el desembre es mantingui el repunt de víctimes registrat durant novembre. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
Ha estat un novembre molt nefast i molt tràgic, amb 18 víctimes mortals respecte a les 11 que hi van haver el 2019. Per tant, esperàvem una tendència similar o a la baixa. I ens ha sorprès.
En cultura, eufòria entre els reiers per la declaració de la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
L'organisme ha avalat la candidatura conjunta de 6 països europeus, de la qual formen part els reiers de la Pobla de Segur i Pont de Claverol i els de Coll de Nargó.
Ràdio Trem, José Vergés.
El president de l'Associació dels Reiers de la Noguera Pallaresa, Miquel Gordó, ha manifestat el següent.
Pues d'entrada, molta alegria i això, el reconeixement a una feina feta durant molts, molts anys, de gent d'aquí, gent de tot arreu, no? I res, alegria i al mateix temps una mica de responsabilitat, no? Que això no quedi només amb una declaració i prou, de continuar pencat i que valgui la pena, no? I que perduri.
I en esports, la selecció espanyola de futbol es juga avui al passi als vuitens de final del Mundial de Qatar. Joan Barberà.
A les 8 del vespre, els homes de Luis Enrique juguen contra Japó. El conjunt estatal, amb un empat, tindria la classificació garantida i, en cas de victòria, serien primers de grup.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient tirant a fred i és que les temperatures es mantenen per la banda baixa del termòmetre en molts punts de l'interior del territori. A molt estirar pujaran entre els 10 i 11 graus i això sí, un ambient més agradable arran de costa, podent arribar a la temperatura més alta entre els 15 i 16 graus. Tot i això, encara mantindrem el cel força ennuvolat en punts de les comarques de Tarragona i també Barcelona, tot i que hi ha algunes clarianes i és que hem començat el dia amb el cel més tapat. També s'espera que de cara al vespre pugui caure algun ruixat fregant cap a la zona de l'Alt i Baix Empordà. En qualsevol cas, si toqui a terra seria tot tan sols a la part més costanera perquè els ruixats més actius han de caure sobre mar i també cal dir que durant les properes hores podria caure algun ruixat en punts del Delta de l'Ebre. D'altra banda, i ja per acabar, cal destacar també la formació d'alguns núvols més baixos sense deixar precipitació cap a la cara nord del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Tu vols gaudir del Nadal. Jo vull que ho facis ara.
Amb la targeta MyCard de CaixaBank, fes les compres avui i comença a pagar-les el 2023. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. MyCard, targeta de crèdit emesa per CaixaBank Payments and Consumer. Promoció vàlida fins al 31 de gener de 2023.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Les infeccions per VIH a Catalunya continuen a la baixa i el darrer any n'hi ha hagut un 20% menys que el 2020. Una bona notícia que els experts atribueixen a la profilaxi d'exposició que evita nous contagis.
Es van registrar 344 casos, segons xifres provisionals, i la meitat es van diagnosticar tard. En total, més de 33.000 persones a Catalunya conviuen amb el virus, segons dades de Salut, amb motiu avui del Dia Mundial de la Sida. L'objectiu és eliminar la malaltia definitivament el 2030.
També hi ha moltes esperances posades en el primer tractament antirretroviral injectable d'acció prolongada que des d'avui es comença a dispensar als hospitals. Helena Puigdueta.
En tot cas, però, aquest descens en el nombre de casos és una bona notícia que la cap de secció de VIH, el Servei de Malalties Infeccioses de Can Rutí, Eugènia Negredo, atribueix a la PrEP, la profilaxi preexposició, una estratègia que es va implementar a Catalunya fa un parell d'anys, adreçada a persones sense el virus però amb conductes de risc. Amb aquest tractament, doncs, s'eviten els contagis. La doctora Negredo, però, també ens ha parlat dels avantatges del primer tractament antirretroviral d'acció prolongada, injectable i des d'avui disponible als nostres hospitals.
A part de la seva bona eficàcia i de la seva seguretat a nivell de tolerància similar als fàrmacs que ja tenim, però li afegeixen això de que les persones no hauran de tenir la medicació a casa a nivell de confidencialitat, tema de l'estigma o el tema de la por d'oblidar-se de la medicació, el fet d'anar a l'hospital i punxar-se i no haver d'estar tu pendent d'aquesta medicació pot ser beneficiós per a alguns grups de persones.
Pel que fa a la futura vacuna contra el VIH, Eugènia Negredo reconeix que es van fent passos, però lentament. Diu que el virus s'amaga als reservoris del cos i això fa difícil manipular-lo.
Un dels hospitals precisament on s'està administrant aquest nou fàrmac és el Verge de la Cinta, Tortosa. A les Terres de l'Ebre, cada any es diagnostiquen entre 10 i 20 contagis nous de VIH. La principal via de transmissió és la sexual i la majoria dels nous diagnosticats s'han produït en homes que tenen sexe amb altres homes. 21 Ràdio, David Benito.
En l'actualitat, aquestes persones tenen garantida una bona qualitat de vida gràcies als avenços en els tractaments. Amat Martí és coordinador de la unitat VIH de l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta.
Són tractaments, ara per ara són sols intramusculars, que consisteixen en donar una injecció cada 2 mesos. O sigui, donem un parell d'injeccions, que són 2 fàrmacs, i llavors aquesta persona està 2 mesos sense tindre que prendre cap tipus de tractament. Al cap de 2 mesos vindré aquí, donar aplicacions d'indicció i 2 mesos més. Això seria el que ara hem aconseguit. O sigui, un tractament de tal forma que la persona que estigui portadora de l'VIH se n'oblida durant aquests 2 mesos de que és una persona que té una malaltia crònica i que precisa un tractament.
S'ha avançat amb aquests tractaments, però encara queda molt camí per recórrer per acabar amb l'estigma que rodeja aquesta malaltia.
Doncs coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, el govern ha presentat aquest matí el Pacte Social contra l'Estigma i la Discriminació de les Persones amb VIH, una eina que suma el suport de l'executiu a entitats municipalistes, el tercer sector i ONGs implicades directament en la situació dels homes i dones que conviuen amb el virus. Sara Ruiz.
Les conselleres de Presidència, Igualtat i Feminismes, Laura Vilagrà i Tània Verge, que han presentat el nou pla contra l'estigma al Palau de la Generalitat, s'han mostrat convençudes que serà una eina eficaç contra la discriminació amb què les persones amb VIH topen en la seva vida quotidiana. A l'espera que el pla sigui aprovat pel govern i es doti d'una partida pressupostària, tant la consellera Vilagrà com la presidenta del comitè 1 de desembre, Marta Malgosa, han coincidit que es tracta de fer més fàcil el dia a dia dels afectats.
Aquest pacte és un reflex fidel de la voluntat del país de canviar la percepció sobre el VIH i garantir els drets de les persones que viuen amb la sida, el seu entorn i els agents que hi treballeu.
Suposa un seguit d'accions concretes i ben desenvolupades amb, que es poden fer el seguiment i la seva avaluació i l'impacte que tindrà. És a nivell interdepartamental, interseccional, i ha de poder eliminar i reduir aquestes situacions de discriminació en els diferents àmbits.
La nova batalla se centra ara en eliminar la discriminació en els diferents àmbits de la vida dels portadors del virus.
També avui l'associació Projecte dels Noms ha demanat més píndoles preventives contra el virus al Departament de Salut. El centre de Barcelona Checkpoint té 1.500 persones en espera per rebre aquesta medicació que protegeix davant les conductes de risc. Ho ha dit Ferran Pujol, director del centre a la xarxa, aquest matí durant l'acte de desplegament dels tapissos del Memorial de la Sida. Maite Polo.
Fa temps que tant els hospitals com el centre Barcelona Checkpoint pateixen sobrecàrrega de persones amb conductes de risc que demanden la píndola PrEP. I el director del centre, Ferran Pujol, la defensa com a eina molt eficaç contra els contagis.
Aquí el que hi ha hagut és que hi ha hagut pocs recursos a nivell assistencial. El que sí que està cobert és el fàrmac, però hi ha una sobrecàrrega, una saturació, tant als hospitals com al nostre centre, que ens impedeix en aquest moment ampliar el nombre de persones que estan en profilaxi preexposició. Això vol dir que són persones en risc de contraure el VIH i que, per tant, si no els hi fem arribar aviat, alguns d'aquests casos es traduiran en noves infeccions. No?
Projecte dels Noms organitza des de fa 27 anys l'acte dels tapissos del Memorial de la Sida. Des del matí es poden contemplar aquestes creacions tèxtils acolorides als balcons de l'Ajuntament de Barcelona i al Palau de la Generalitat, fetes als anys 90 per amics i familiars de víctimes de la Sida.
Notícies en xarxa.
Onada de cartes bomba enviades durant les darreres hores a diferents objectius, entre ells el propi Pedro Sánchez o la ministra de Defensa, Margarita Robles. Albert Güell.
L'última carta ha estat enviada a l'ambaixada dels Estats Units a Madrid. Recordem que les dues primeres detectades es van enviar ahir a l'ambaixada d'Ucraïna, provocant un ferit, i a una empresa armamentística. Avui s'hi ha sumat també cartes explosives enviades al Ministeri de Defensa i a la base de Torrejón de Ardoz. També s'ha assegut que el passat 24 de novembre se'n va interceptar una a la Moncloa. Des d'Interior, el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz, ha afirmat que el contingut dels sobres és similar en 5 casos, segons la primera inspecció ocular. També es creu que es tracta d'una única persona responsable de les cartes.
Existen indicios que apuntan a que la procedencia viene del propio territorio español. Pero les insisto, seamos prudentes. Realizo esta afirmación con toda la prudencia y teniendo presente que nos encontramos al inicio de la investigación.
El procediment judicial està obert a l'Audiència Nacional, que ha assumit la investigació dels fets com a delicte de terrorisme. Arran dels enviaments, el Ministeri de l'Interior ha ordenat un increment de les mesures de seguretat al voltant de les delegacions consulars presents a Espanya, així com altres àmbits que necessitin especial protecció.
En clau catalana, el president Pere Aragonès ha denunciat davant les Nacions Unides que Espanya no reconeix ni protegeix el català. És la primera vegada que un president de la Generalitat intervé en la sessió general del Fòrum de les Minories de les Nacions Unides a Ginebra. Mont Carvajal.
El president aragonès ha començat la seva intervenció en català.
Participem en aquest fòrum com a nació sense estat amb la voluntat de compartir amb vostès, amb Nacions Unides, la preocupació pel futur de la llengua catalana i la diversitat lingüística mundial i com des de tots els àmbits s'ha de contribuir a preservar aquesta diversitat lingüística i assegurar que tothom pugui viure en plenitud i amb normalitat amb la seva pròpia llengua.
Ha explicat que 10 milions de persones distribuïts en 4 estats parlen català i per això no el considera una llengua minoritària, sinó minoritzada. Aragonès ha dit que Espanya no protegeix el català.
Ni Itàlia, ni França, ni Espanya ofereixen el ple reconeixement i protecció que qualsevol llengua del món es mereix.
També ha assegurat que Espanya du a terme un procés de recentralització política, econòmica i d'assimilació nacional, cultural i lingüística.
I pel que fa a la negociació dels pressupostos, el govern s'ha mostrat sorprès avui perquè el PSC no li ha entregat cap proposta a la reunió que van mantenir aquest dijous.
L'executiu assegura que sí que s'està avançant amb Junts, Comuns i els agents socials, però que no pas prou, segons els de Jéssica Albiach, com per arribar a una entesa aquest mateix divendres. D'altra banda, la líder dels Comuns ha anunciat també aquest divendres un acord amb l'executiu per allargar la rebaixa del preu del transport públic durant el 2023.
Prop de 500.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre demà i dissabte en la primera part de l'operació sortida pels ponts de la Constitució i la Puríssima. Uns dies que es preveuen especialment complicats i amb moltíssima mobilitat. Per aquest motiu, des del Servei Català de Trànsit, es fa una crida a la prudència per evitar que el desembre es mantingui el repunt de víctimes registrat durant el novembre. Jordi Casino.
Tot i que el balanç en el que portem d'any continua sent millor que el del 2019, últim any prepandèmia, amb una reducció del 10% en el nombre de morts. El penúltim mes de l'any s'ha tancat amb 18 víctimes a les carreteres i un increment del 80%. El director del Servei Català de Trànsit és Ramon Lamiel.
Ha estat un novembre molt nefast i molt tràgic, amb 18 víctimes mortals respecte a les 11 que hi van haver el 2019. Per tant, esperàvem una tendència similar o a la baixa i ens ha sorprès.
Davant d'aquesta xifra i d'uns dies que registraran una mobilitat extrema a les carreteres i autopistes catalanes, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu extraordinari amb prop de 3.000 agents i un nombre similar de controls, a més de posar radars mòbils i limitar la circulació de camions, sobretot a la P7. Per la Miel, però, el que més els preocupa són els moviments interns i una franja concreta.
Màxima prudència en aquests desplaçaments, especialment d'entre setmana, i si hem de recomanar especial atenció, a les tardes.
Pel que fa a la segona part del doble pont, de dimecres 7 a diumenge 11, la previsió és que surtin de l'àrea de Barcelona uns 420.000 vehicles.
En matèria judicial, detingut i posat en llibertat l'exprofessor de l'escola Baltasar Segú de Valls pels presumptes casos d'abús sexual a alumnes quan era docent d'aquest centre educatiu. Baix Camp Ràdio, Miquel Llebaria.
La detenció s'ha dut a terme després de la denúncia de fins a 5 víctimes que van explicar els fets que van succeir durant els anys 80 i 90. Actualment, l'exprofessor té 76 anys i pateix una greu malaltia. Aquest cas va sortir a la llum quan el ballarí Marc Pedraza va fer públic en una entrevista al portal digital La República Txeca fa unes setmanes que havia estat víctima d'abusos sexuals durant 5è i 6è de primària. A partir d'aquell moment, altres víctimes també es van pronunciar per explicar els seus casos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Gairebé el 80% de dones que viuen a Catalunya han patit algun tipus de violència masclista al llarg de la vida. No només són fets de violència física, sinó també psíquica, social, econòmica o digital. Precisament, els insults o amenaces a les xarxes socials pugen 5 punts respecte a la darrera enquesta feta fa 6 anys pel Departament d'Interior amb la col·laboració del d'Igualtat i Feminismes. L'enquesta d'ara s'ha fet a més de 9.500 dones. Mont Carvajal.
A 8 de cada 10 dones catalanes els ha passat algun fet considerat violència masclista al llarg de la seva vida. Són fets que van des d'insults, exhibicionisme, fregaments, amenaces o també fets físics, com violacions. I en el darrer any han augmentat fins al 26%, quasi 9 punts més que el 2016, quan es va fer la darrera enquesta. Les violències digitals han augmentat 5 punts, segons ha explicat la responsable de l'enquesta, Montserrat Aguilera.
Si voleu, des dels 15 anys tenim que quasi un 13% de dones han estat assetjades o han rebut missatges no volguts a través del mòbil el 2016 i un 21% ens sortia a l'enquesta del 2021. A l'últim any, que és una foto fixa del 16 i del 21, seria que ens ha pujat uns 5 punts. I això, la xarxa principal que ens comentaven era Instagram.
El 67% de les violacions les han fet homes coneguts per la dona. El 81% dels fets masclistes no es denuncien per diferents motius. El principal és creure que no es tindran prou proves i, per tant, no les creuran.
I encara una altra enquesta. La seguretat, la neteja i el preu de l'habitatge continuen sent els temes que més preocupen els barcelonins. Ho destaca una enquesta impulsada per la plataforma ciutadana Construïm Barcelona, en què hi han participat uns 20.000 barcelonins. Carina Vive.
Es tracta de la consulta ciutadana amb més participació a la capital catalana que ha estat a terme a través de les xarxes socials i a peu de carrer. Els resultats mostren que el 82% dels enquestats creu que la ciutat és cada cop més insegura i el 84% considera que cada cop està més bruta. Entre les principals conclusions també destaca que el 76% defensa que les superilles o són innecessàries o massa radicals. El president de Construïm Barcelona ha explicat a la xarxa l'objectiu de l'enquesta.
L'objectiu de l'acció nostra és sempre buscar quines solucions podem plantejar perquè realment les coses canvien. O sigui, és anar un pas més enllà de fer una enquesta i tenir una resposta. Ara tenim la resposta, bueno, és com l'apliquem. Doncs escolta'm, l'apliquem i el següent pas és parlar amb cada un dels partits polítics que governen aquesta ciutat.
Així doncs, la plataforma ciutadana, que funciona com a lobby, es preveu reunir amb els grups polítics per presentar-los els resultats a les portes de la convocatòria d'eleccions municipals previstes pel mes de maig.
Més qüestions. La Generalitat destinarà 8 milions d'euros a la creació de cooperatives d'energia renovable. Té per objectiu fomentar la transició energètica en àmbit local. L'anunci s'ha fet a Caldes de Montbuí, al Vallès Oriental, municipi líder en potència fotovoltaica pública a Catalunya. Ona Codinenca.
Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball, i Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, han anunciat aquesta nova línia d'ajuts que s'anomena SolarCub. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar la creació de projectes locals que promoguin la transició energètica i un model de consum més democràtic i just. Roger Torrent detallava qui podrà optar a aquests ajuts.
En aquesta convocatòria està previst que hi puguin concórrer les cooperatives de consum d'una banda i de l'altra les associacions que vulguin esdevenir una cooperativa de consum. La quantitat màxima de subvenció otorgada serà de 80.000 euros per projecte. Per tant, 8 milions d'euros en global, 80.000 per cada projecte.
La presentació l'han fet a Caldes de Montbui com a població de referència en aquest àmbit. Aquesta vila de 18.000 habitants del Vallès Oriental compta amb la comunitat energètica local més gran del país, amb 6 instal·lacions de plaques solars en equipaments municipals de les que els veïns se'n poden beneficiar. Aquest 2022 s'han registrat 50.000 instal·lacions de consum compartit a tot Catalunya.
Eufòria entre els reiers per la declaració de la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. L'organisme ha avalat la candidatura conjunta de 6 països europeus, de la qual formen part els reiers de la Pobla de Segur i Pont de Claverol i els de Coll de Nargó. Ràdio Trem, José Vergés.
Des d'on s'ha seguit amb una expectació el veredicte final de l'organisme mundial. El president de l'Associació dels Reiers de la Noguera Pallaresa, Miquel Gordó, ha manifestat el següent.
Pues d'entrada, molta alegria i això, el reconeixement a una feina feta durant molts, molts anys, de gent d'aquí, gent de tot arreu, no? I res, alegria i al mateix temps una mica de responsabilitat, no? Que això no quedi només amb una declaració i prou, sinó que ara hem de continuar pencat i que valgui la pena, no? I que quedi, que perduri.
La candidatura, recordem, havia estat presentada conjuntament amb Àustria, Txèquia, Alemanya, Letònia, Polònia i Espanya, amb 40 associacions de reiers, entre els quals la Poblatana. Els reiers de la Pobla de Segur i els de Coll de Nargó a l'Alt Urgell formaven part de la candidatura i creuen que la decisió de la UNESCO ajudarà a preservar l'ofici. Tant a la Pobla de Segur com a Coll de Nargó ja han preparat actes de celebració per aquest proper cap de setmana.
La 30a edició del Sonar Barcelona comptarà amb artistes com Blessed Madonna, Richie Hawtin o Laurent Garnier. Avui s'han donat a conèixer les primeres actuacions del festival, que es farà del 15 al 17 de juny de l'any vinent.
Es tracta de 66 artistes que formen part dels més de 100 shows en directe i DJ sets del festival. El 30è aniversari del Sonar posarà el focus en tots els gèneres de l'electrònica, tant pel que fa a les sonoritats més festives centrades en la pista de ball, com pel que fa a l'exploració de nous sons d'avantguarda. Una cita que comptarà també amb el Sonar de dia, que renovarà formats i espais, i el Sonar més D per als professionals.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Comencem parlant de futbol i de la selecció espanyola, que s'enfronta a partir de les 8 del vespre a Japó. Darrer partit de la fase de grups del Mundial de Qatar. Un partit decisiu per a la classificació per als vuitens de final. Els homes de Luis Enrique amb un empat tindrien garantida la classificació i, en cas de victòria, ho farien com a primers de grup. També és notícia al Mundial que el tècnic de Balaguer, Robert Martínez, deixa de ser el seleccionador de Bèlgica. El català tanca així una etapa que va iniciar-se l'any 2016, quan es va posar al capdavant del combinat belga. En aquest Mundial de Qatar han quedat eliminats avui a la fase de grups. I en marxa la quarta gala dels Premis Inclusius de l'Esport Català, que es pot veure des de les 7 de la tarda en directe a la plataforma Xala i en diferit a partir de 2:15 de la nit a les televisions locals. A l'acte hi ha el responsable d'Esports de la xarxa, l'Òscar Herreros. Òscar, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda des de l'Institut Nacional de l'Esport de Catalunya, que acull des de les 7 aquesta gala d'entrega dels quarts Premis Inclusius de l'Esport Català, uns guardons impulsats per Onat Foundation amb el suport de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física. L'objectiu d'aquests premis és reconèixer el treball dels clubs esportius que treballen per fomentar i donar suport a l'esport inclusiu i d'aquesta manera generen integració a l'esport català. Ja coneixem els 10 guardonats d'aquesta edició, són els següents: Club Esportiu Alba, la Comissió Waterpolo Ability, la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, la Fundació Lluís Auller, el Centre Ocupacional Regional de Cerdanya, l'Associació de Lleure i Esport Com Quedem, l'Associació Capaç i Vàlida, Sincrogestió, Agrupació d'Escoles i AFES d'Educació Especial i Marc Fuentes. Aquest entrenador de l'Espanyol s'endú per primera vegada en aquests premis inclusius un premi a una persona individual.
Gràcies, Òscar Herrero. Recordeu, podeu seguir-ho en directe a xala.cat. En bàsquet, en el món de la cistella, els tres equips catalans de la Lliga Femenina tenen cita avui. Partits de la novena jornada. A 7:45 del vespre, el Barça-Sant Feliuenc juga a la pista del València. I a 8:00, l'Espar Girona rep l'Araski. Des de Televisió Girona, informa Joan Massaguer.
L'Espar Girona acabarà el desembre amb la llengua fora. Aquest vespre, l'equip reprendrà la Lliga a casa contra l'Araski en el primer dels 11 partits que jugaran d'aquí a final d'any. La bona notícia és que la finestra FIBA ha permès recuperar les lesionades Drama i Cornelius i, a més, reforçar la plantilla amb el fitxatge de Britney Sykes. L'entrenador Bernat Canut assegura que necessitarà comptar amb totes les jugadores de la plantilla per superar aquesta marató de partits.
Les rotacions, no, seran molt, han de ser molt importants. Hem de confiar en totes les jugadores perquè i totes les jugadores han d'estar preparades per jugar, perquè totes tindran possibilitats i han de rendir, no?
I avui el rival les exigirà. L'Araski és expert en complicar els partits als grans. De fet, aquesta temporada el València ja ha estat víctima del conjunt basc. El partit es juga avui a Fontejau a 8:00 del vespre.
També a 8:00 el Cadí la Seu juga a Saragossa i a l'Eurolliga masculina. El Barça està jugant a la pista de l'Alba de Berlín amb la gran novetat de Nikola Mirotić, que torna a les pistes. Ha tornat 5 mesos després. De moment està guanyant el conjunt blaugrana 19-32.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Abel Font a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
No més por. No més violència. No més víctimes. Només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Propostes en xarxa.
Tripa de bacallà, ou dur, peix opalo i patata. Són els ingredients que tradicionalment contenia esniu, un plat típic de l'època de Quaresma a Palafrugell. Amb el temps s'ha anat enriquint tot afegint-li sèpia i sorès, però també carn de cacera. I ara, fins a mitjans de desembre, el podeu degustar en el marc de la 25a campanya gastronòmica Esniu. En concret, fins a l'11 de desembre, 8 restaurants d'aquesta població del Baix Empordà ofereixen la possibilitat de tastar un dels plats més emblemàtics de la cuina local. La seva preparació es pot allargar unes 5 hores, una per al sofregit i les 4 restants per guisar els altres ingredients. Per això no és habitual trobar-lo a les cartes dels restaurants i normalment cal encarregar-lo. Des de l'any 1998, aquestes jornades permeten que es descobreixi el plat i que alhora sigui més accessible. Si no us ve de gust entaular-vos en un restaurant, també teniu l'opció d'agafar-ne racions per emportar. Com a Alicient, tothom que degusti el menú rebrà un tiquet per visitar les exposicions de diversos equipaments culturals. La Fundació Josep Pla, la Fundació Vilacases, el Museu del Suro i el Dipòsit Modernista de Can Màrio. Fins a l'11 de desembre, 25a campanya gastronòmica Esniu a Palafrugell. En trobareu tota la informació, així com els restaurants que hi participen, al web visitpalafrugell.cat.
Sabies que...
El partesà reivindica i demana ser diferenciat de l'industrial. De fet, proposen que hi hagi algun tipus de distintiu que deixi clar quan estem parlant de pa industrial per tal de no vendre gat per llebre. El gremi de forners de les Terres de Lleida ja té el seu distintiu, però les grans superfícies juguen amb l'adjectiu artesà, cosa que porta a la confusió del consumidor. Els forners, però, estan satisfets amb l'increment de consumidors, lleu però important, dels darrers temps. Un increment que es deu, en gran part, a l'aparició dels nous pans de diversos tipus. Això ha obert nous mercats gràcies a convergir la idea de salut amb la del pa tradicional. Jo sóc un panarra. Tu?
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Les infeccions per VIH a Catalunya continuen a la baixa. En el darrer any hi ha hagut un 20% menys que el 2020. Abel Font.
També hi ha moltes esperances posades en el primer tractament antiretroviral injectable d'acció prolongada que des d'avui es comença a dispensar als hospitals. Ho explica la doctora Eugènia Negredo, cap de secció del VIH a l'Hospital Germans Trias de Badalona.
A part de la seva bona eficàcia i de la seva seguretat a nivell de tolerància similar als fàrmacs que ja tenim, però li afegeixen això de que les persones no hauran de tenir la medicació a casa, a nivell de confidencialitat, tema de l'estigma, d'oblidar-se de la medicació. El fet d'anar a l'hospital i punxar-se pot ser beneficiós per a alguns grups de persones.
Onada de cartes bomba enviades durant les darreres hores a diferents objectius, entre ells el propi Pedro Sánchez o la ministra de Defensa, Margarita Robles.
L'última carta ha estat enviada a l'ambaixada dels Estats Units a Madrid. Hi ha una investigació en marxa a l'Audiència Nacional. El secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz, afirma que els primers indicis apunten a que l'autor viu en territori espanyol.
Podría indicarles que existen indicios que apuntan a que la procedencia viene del propio territorio español. Pero les insisto, seamos prudentes. Realizo esta afirmación con toda la prudencia y teniendo presente que nos encontramos al inicio de la investigación. Respecto a su pregunta en relación a cuánta duración tendrán las medidas, la duración será la que se estime necesaria.
Pere Aragonès denuncia davant les Nacions Unides que Espanya no reconeix ni protegeix el català.
És la primera vegada que un president de la Generalitat intervé en la sessió general del Fòrum de les Minories de les Nacions Unides a Ginebra.
Participem en aquest fòrum com a nació sense estat amb la voluntat de compartir amb vostès, amb Nacions Unides, la preocupació pel futur de la llengua catalana i la diversitat lingüística mundial i com des de tots els àmbits s'ha de contribuir a preservar aquesta diversitat lingüística i assegurar que tothom pugui viure en plenitud i amb normalitat amb la seva pròpia llengua.
Prop de 500.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre demà i dissabte en la primera part de l'operació sortida pels ponts de la Constitució i la Puríssima.
Des de Trànsit fan una crida a la prudència per evitar que el desembre es mantingui el repunt de víctimes registrat durant el novembre. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
Ha estat un novembre molt nefast i molt tràgic, amb 18 víctimes mortals respecte a les 11 que hi van haver el 2019. Per tant, esperàvem una tendència similar o a la baixa i ens ha sorprès.
En cultura, la pel·lícula Alcarràs, de Carla Simón, optarà a 11 estatuetes a la gala dels Premis Goya de l'any vinent. El film no és, però, el que té més nominacions. Per davant té Asbestes, amb 17, i Modelo 77, amb 16.
El repartiment de la pel·lícula ha rebut aquestes nominacions amb molta satisfacció, i és que també opten a les estatuetes pels actors i actriu revelació.
M1FM, Pili García.
Carla Bizart, la directora creativa del càsting, ja se sent guanyadora només pel fet d'aconseguir aquestes nominacions.
Esperem que aquestes nominacions també serveixin per a animar una mica el panorama cinematogràfic de Lleida, perquè és que no ho podem demostrar més. A Lleida tenim molt bona gent, molt bons actors, molt bons tècnics, tenim de tot.
I en esports, la selecció espanyola de futbol es juga avui al passi als vuitens de final del Mundial de Qatar. Joan Barberà.
A partir de les 8 del vespre s'enfronta Japó, darrer partit de la fase de grups del Mundial de Qatar, un partit decisiu per a la classificació per als vuitens. Els homes de Luis Enrique amb un empat tindrien garantida la classificació i en cas de victòria ho farien com a primers de grup.
Obrim obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient. Tindran a fred i és que les temperatures es mantenen per la banda baixa del termòmetre en molts punts de l'interior del territori. A molt estirar pujaran entre els 10 i 11 graus i això sí, un ambient més agradable arran de costa, podent arribar a la temperatura més alta entre els 15 i 16 graus. Tot i això, encara mantindrem el cel força ennublat en punts de les comarques de Tarragona i també Barcelona, tot i que amb algunes clarianes, i és que hem començat el dia amb el cel més tapat. També s'espera que de cara al vespre pugui caure algun ruixat fregant cap a la zona de l'Alt i Baix Empordà. En qualsevol cas, si toque terra seria tot tan sols a la part més costanera, perquè els ruixats més actius han de caure sobre mar, i també cal dir que durant les properes hores podria caure algun ruixat en punts del delta de l'Ebre. D'altra banda, i ja per acabar, cal destacar també la formació d'alguns núvols més baixos sense deixar precipitació cap a la cara nord del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. En aquests moments a la P7, a Girona, hem de destacar un accident. Sembla que ha involucrat un camió i entre Subirats i Avinyonet del Penedès en Sant de Girona hi ha 2 quilòmetres de lentitud. Les rondes encara presenten alguns punts de lentitud, tot i que hem de dir que a la ronda d'alt hi ha 8,5 quilòmetres en sentit nord, per tant, molta cautela. A la B30, a lateral de la P7, amb problemes a Barberà, amb 2 sentits de la marxa, i als accessos nord, mencionar la C33 i la C58, amb 4 quilòmetres cadascuna, amb 2 cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Les infeccions per VIH a Catalunya continuen a la baixa. En el darrer any hi ha hagut un 20% menys que el 2020. Una bona notícia que els experts atribueixen a la profilaxi d'exposició, que evita nous contagis.
Es van registrar 344 casos, segons xifres provisionals, i la meitat es van diagnosticar tard. En total, més de 33.000 persones a Catalunya conviuen amb el virus, segons dades de Salut, amb motiu avui del Dia Mundial de la Sida. L'objectiu és eliminar la malaltia definitivament el 2030.
També hi ha moltes esperances posades en el primer tractament antirretroviral injectable d'acció prolongada que des d'avui es comença a dispensar als hospitals. Helena Puigdueta.
En tot cas, però, aquest descens en el nombre de casos és una bona notícia que la cap de secció de VIH, el Servei de Malalties Infeccioses de Can Rutí, Eugènia Negredo, atribueix a la PrEP, la profilaxi preexposició, una estratègia que es va implementar a Catalunya fa un parell d'anys, adreçada a persones sense el virus però amb conductes de risc. Amb aquest tractament, doncs, s'eviten els contagis. La doctora Negredo, però, també ens ha parlat dels avantatges del primer tractament antirretroviral d'acció prolongada, injectable i, des d'avui, disponible als nostres hospitals.
A part de la seva bona eficàcia i de la seva seguretat a nivell de tolerància similar als fàrmacs que ja tenim, però li afegeixen això de que les persones no hauran de tenir la medicació a casa a nivell de confidencialitat, tema de l'estigma o el tema de la por d'oblidar-se de la medicació, el fet d'anar a l'hospital i punxar-se i no haver d'estar tu pendent d'aquesta medicació pot ser beneficiós per a alguns grups de persones.
Pel que fa a la futura vacuna contra el VIH, Eugènia Negredo reconeix que es van fent passos, però lentament. Diu que el virus s'amaga als reservoris del cos i això fa difícil manipular-lo.
Arreu del territori s'han repetit actes commemoratius o més aviat reivindicatius per aquest Dia Mundial de la Sida. A Terrassa, l'acte institucional s'ha celebrat aquesta tarda. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Anyer.
Terrassa s'ha afegit aquesta tarda a la commemoració del Dia Mundial de la Sida amb un acte institucional a l'atri de l'Ajuntament. La lectura del manifest ha anat a càrrec de les entitats Actua Vallès, ALBA i LGTB Terrassa. Durant l'acte s'ha muntat un trencaclosques de 6 peces amb un llaç vermell, símbol d'implicació de la societat en la lluita contra el VIH i la discriminació. El lema que impulsa aquest any l'OMS per commemorar el Dia Mundial de la Sida és Igualtat ja, posant de manifest que les desigualtats estan frenant el progrés per posar fi a la sida. A nivell estatal s'ha posat en marxa la campanya Viu en Positiu amb l'objectiu de promoure actituds de respecte cap a les persones amb infecció del VIH.
Doncs, precisament coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, el govern ha presentat aquest matí el Pacte Social contra l'Estigma i la Discriminació de les Persones amb VIH, una eina que suma el suport de l'executiu, entitats municipalistes, el tercer sector i ONGs implicades directament en la situació dels homes i dones que conviuen amb el virus. Anna Ruiz.
Les conselleres de Presidència, Igualtat i Feminismes, Laura Vilagrà i Tània Verge, que han presentat el nou pla contra l'estigma al Palau de la Generalitat, s'han mostrat convençudes que serà una eina eficaç contra la discriminació amb què les persones amb VIH topen en la seva vida quotidiana. A l'espera que el pla sigui aprovat pel govern i es doti d'una partida pressupostària, tant la consellera Vilagrà com la presidenta del comitè 1 de desembre, Marta Malgosa, han coincidit que es tracta de fer més fàcil el dia a dia dels afectats.
Aquest pacte és un reflex fidel de la voluntat del país de canviar la percepció sobre el VIH i garantir els drets de les persones que viuen amb la sida, el seu entorn i els agents que hi treballeu.
Suposa un seguit d'accions concretes i ben desenvolupades amb, que es poden fer el seguiment i la seva avaluació i l'impacte que tindrà. És a nivell interdepartamental, interseccional, i ha de poder eliminar i reduir aquestes situacions de discriminació en els diferents àmbits.
La nova batalla se centra ara en eliminar la discriminació en els diferents àmbits de la vida dels portadors del virus.
També avui l'associació Projecte dels Noms ha demanat més píndoles preventives contra el virus al Departament de Salut. El centre Barcelona Checkpoint té 1.500 persones en espera per rebre aquesta medicació que protegeix davant les conductes de risc. Ho ha dit Ferran Pujol, director del centre, a la xarxa aquest matí durant l'acte de desplegament dels tapissos del Memorial de la Sida. Maite Polo.
Fa temps que tant els hospitals com el centre Barcelona Checkpoint pateixen sobrecàrrega de persones amb conductes de risc que demanden la píndola PrEP. I el director del centre, Ferran Pujol, la defensa com a eina molt eficaç contra els contagis.
Aquí el que hi ha hagut és que hi ha hagut pocs recursos a nivell assistencial. El que sí que està cobert és el fàrmac, però hi ha una sobrecàrrega, una saturació, tant als hospitals com al nostre centre, que ens impedeix en aquest moment ampliar el nombre de persones que estan en profilaxi preexposició. Això vol dir que són persones en risc de contraure el VIH i que, per tant, si no els hi fem arribar aviat, alguns d'aquests casos es traduiran en noves infeccions. No?
Projecte dels Noms organitza des de fa 27 anys l'acte dels tapissos del Memorial de la Sida. Des del matí es poden contemplar aquestes creacions tèxtils acolorides als balcons de l'Ajuntament de Barcelona i el Palau de la Generalitat, fetes als anys 90 per amics i familiars de víctimes de la Sida.
Notícies en xarxa.
Onada de cartes bomba enviades durant les darreres hores a diferents objectius, entre ells el propi Pedro Sánchez o la ministra de Defensa, Margarita Robles. Albert Güell.
L'última carta ha estat enviada a l'ambaixada dels Estats Units a Madrid. Recordem que les dues primeres detectades es van enviar ahir a l'ambaixada d'Ucraïna, provocant un ferit, i a una empresa armamentística. Avui s'hi ha sumat també cartes explosives enviades al Ministeri de Defensa i a la base de Torrejón de Ardoz. També s'ha assegut que el passat 24 de novembre se'n va interceptar una a la Moncloa. Des d'interior, el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz, ha afirmat que el contingut dels sobres és similar en 5 casos, segons la primera inspecció ocular. També es creu que es tracta d'una única persona responsable de les cartes.
Existen indicios que apuntan a que la procedencia viene del propio territorio español. Pero les insisto, seamos prudentes. Realizo esta afirmación con toda la prudencia y teniendo presente que nos encontramos al inicio de la investigación.
El procediment judicial està obert a l'Audiència Nacional, que ha assumit la investigació dels fets com a delicte de terrorisme. Arran dels enviaments, el Ministeri de l'Interior ha ordenat un increment de les mesures de seguretat al voltant de les delegacions consulars presents a Espanya, així com altres àmbits que necessitin especial protecció.
En clau catalana, el president Pere Aragonès ha denunciat davant les Nacions Unides que Espanya no reconeix ni protegeix el català. És la primera vegada que un president de la Generalitat intervé en la sessió general del Fòrum de les Minories de les Nacions Unides a Ginebra. Mont Carvajal.
El president aragonès ha començat la seva intervenció en català.
Participem en aquest fòrum com a nació sense estat amb la voluntat de compartir amb vostès, amb Nacions Unides, la preocupació pel futur de la llengua catalana i la diversitat lingüística mundial i com des de tots els àmbits s'ha de contribuir a preservar aquesta diversitat lingüística i assegurar que tothom pugui viure en plenitud i amb normalitat amb la seva pròpia llengua.
Ha explicat que 10 milions de persones distribuïts en 4 estats parlen català i per això no el considera una llengua minoritària, sinó minoritzada. Aragonès ha dit que Espanya no protegeix el català.
Ni Itàlia, ni França, ni Espanya ofereixen el ple reconeixement i protecció que qualsevol llengua del món es mereix.
També ha assegurat que Espanya du a terme un procés de recentralització política, econòmica i d'assimilació nacional, cultural i lingüística.
I pel que fa a la negociació dels pressupostos, el govern s'ha mostrat sorprès avui perquè el PSC no li ha entregat cap proposta a la reunió que van mantenir aquest dijous.
L'executiu assegura que sí que s'està avançant amb Junts, Comuns i agents socials, però no prou, segons els de Jéssica Albiach, com per arribar a una entesa aquest mateix divendres. D'altra banda, la líder dels Comuns ha anunciat també un acord amb l'executiu per allargar la rebaixa del preu del transport públic durant el 2023.
Prop de 500.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre demà i dissabte en la primera part de l'operació sortida pels ponts de la Constitució i la Puríssima. Uns dies que es preveuen especialment complicats i amb moltíssima mobilitat. Per aquest motiu, des del Servei Català de Trànsit es fa una crida a la prudència per evitar que el desembre es mantingui el repunt de víctimes registrat durant el novembre. Jordi Casino.
Tot i que el balanç en el que portem d'any continua sent millor que el del 2019, últim any prepandèmia, amb una reducció del 10% en el nombre de morts. El penúltim mes de l'any s'ha tancat amb 18 víctimes a les carreteres i un increment del 80%. El director del Servei Català de Trànsit és Ramon Lamiel.
Ha estat un novembre molt nefast i molt tràgic, amb 18 víctimes mortals respecte a les 11 que hi van haver el 2019. Per tant, esperàvem una tendència similar o a la baixa i ens ha sorprès.
Davant d'aquesta xifra i d'uns dies que registraran una mobilitat extrema a les carreteres i autopistes catalanes, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu extraordinari amb prop de 3.000 agents i un nombre similar de controls, a més de posar radars mòbils i limitar la circulació de camions, sobretot a la P7. Per la Miel, però, el que més els preocupa són els moviments interns i una franja concreta.
Màxima prudència en aquests desplaçaments, especialment d'entre setmana, i si hem de recomanar especial atenció, a les tardes.
Pel que fa a la segona part del doble pont, de dimecres 7 a diumenge 11, la previsió és que surtin de l'àrea de Barcelona uns 420.000 vehicles.
En matèria judicial, detingut i posat en llibertat l'exprofessor de l'escola Baltasar Segur de Valls pels presumptes casos d'abús sexual a alumnes quan era docent d'aquest centre educatiu. Baix Camp Ràdio, Miquel Llevaria.
La detenció s'ha dut a terme després de la denúncia de fins a 5 víctimes que van explicar els fets que van succeir durant els anys 80 i 90. Actualment, l'exprofessor té 76 anys i pateix una greu malaltia. Aquest cas va sortir a la llum quan el ballarí Marc Pedraza va fer públic en una entrevista al portal digital La República Txeca fa unes setmanes que havia estat víctima d'abusos sexuals durant 5è i 6è de primària. A partir d'aquell moment, altres víctimes també es van pronunciar per explicar els seus casos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Gairebé el 80% de dones que viuen a Catalunya han patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida. No només són fets de violència física, sinó també psíquica, social, econòmica o digital. Precisament els insults o amenaces a les xarxes socials pugen 5 punts respecte a la darrera enquesta feta fa 6 anys pel Departament d'Interior amb la col·laboració del d'Igualtat i Feminismes. L'enquesta d'ara s'ha fet a més de 9.500 dones. Mont Carvajal.
A 8 de cada 10 dones catalanes els ha passat algun fet considerat violència masclista al llarg de la seva vida. Són fets que van des d'insults, exhibicionisme, fregaments, amenaces o també fets físics, com violacions. I en el darrer any han augmentat fins al 26%, quasi 9 punts més que el 2016, quan es va fer la darrera enquesta. Les violències digitals han augmentat 5 punts, segons ha explicat la responsable de l'enquesta, Montserrat Aguilera.
Si voleu, des dels 15 anys tenim que quasi un 13% de dones han estat assetjades o han rebut missatges no volguts a través del mòbil el 2016 i un 21% ens sortia a l'enquesta del 2021. A l'últim any, que és una foto fixa del 16 i del 21, seria que ens ha pujat uns 5 punts. I això, la xarxa principal que ens comentaven era Instagram.
El 67% de les violacions les han fet homes coneguts per la dona. El 81% dels fets masclistes no es denuncien per diferents motius. El principal és creure que no es tindran prou proves i, per tant, no les creuran.
Una altra enquesta, la seguretat, la neteja i el preu de l'habitatge continuen sent els temes que més preocupen als barcelonins. Ho destaca una enquesta, com dèiem, impulsada per la plataforma ciutadana Construïm Barcelona, en què hi han participat uns 20.000 barcelonins. Carina Bebé.
Es tracta de la consulta ciutadana amb més participació a la capital catalana que ha estat a terme a través de les xarxes socials i a peu de carrer. Els resultats mostren que el 82% dels enquestats creu que la ciutat és cada cop més insegura i el 84% considera que cada cop està més bruta. Entre les principals conclusions també destaca que el 76% defensa que les superilles o són innecessàries o massa radicals. El president de Construïm Barcelona ha explicat a la xarxa l'objectiu de l'enquesta.
L'objectiu de l'acció nostra és
sempre buscar quines solucions podem plantejar perquè realment les coses canvien. O sigui, és anar un pas més enllà de fer una enquesta i tenir una resposta. Ara tenim la resposta, bueno, és com l'apliquem. Doncs escolta'm, l'apliquem i el següent pas és parlar amb cada un dels partits polítics que governen aquesta ciutat.
Així doncs, la plataforma ciutadana que funciona com a lobby es preveu reunir amb els grups polítics per presentar-los els resultats a les portes de la convocatòria d'eleccions municipals previstes pel mes de maig.
En cultura, la pel·lícula Alcarràs, de Carles Simón, optarà a 11 estatuetes a la gala dels Premis Goya de l'any vinent. El film no és, però, el que té més nominacions. Per davant té Asbestes amb 17 i Modelo 77 amb 16. El repartiment de la pel·lícula ha rebut aquestes nominacions amb molta satisfacció i és que també opten a les estatuetes pels actors i actriu revelació. En un FM, Pili García.
Alcarràs podria aconseguir el Goya a la millor pel·lícula. Carla Simó és candidata a la millor direcció i al millor guió. I els actors, fins ara amateurs, Albert Bosch i Anna Otín, també s'han emportat les nominacions a millor actor i a millor actriu revelació. Carla Bizart, la directora creativa del càsting, on més de 9.000 persones es van presentar per donar vida als diferents personatges de la família Soler, ja se sent guanyadora només pel fet d'aconseguir aquestes nominacions.
Esperem que aquestes nominacions també serveixin per a animar una mica el panorama cinematogràfic de Lleida, perquè és que no ho podem demostrar més. A Lleida tenim molt bona gent, molt bons actors, molt bons tècnics, tenim de tot. I personalment pues, estem molt contentes. Aquestes nominacions són de tota Lleida, tots els pobles i de tantíssimes persones que han ficat el seu granet d'arena que sense elles no seria possible.
La gala d'entrega dels Premis Goya se celebrarà a Sevilla el proper 11 de febrer.
I eufòria també entre els rellers per la declaració de la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. L'organisme ha avalat la candidatura conjunta de 6 països europeus, de la qual formen part els rellers de la Pobla de Segur i Pont de Claverol i els de Coll de Nargó. Més qüestions. El Saló del Manga és molt a prop d'esgotar totes les entrades anticipades a una setmana de posar-se en marxa. L'edició d'enguany es farà per primera vegada a la Fira Gran Via de l'Hospitalet i s'espera superar la xifra de visitants aconseguida el 2019. Més de 150.000 persones. David Navarro.
El Saló del 2022 és el de la represa. Amb el trasllat a Gran Via, l'espai s'amplia fins als 85.000 metres quadrats, ocupant 3 pavellons, i el nombre d'expositors també augmenta. Els artistes també tornen al recinte i ja s'han confirmat noms de reconeguts dibuixants de manga o cantants de bandes sonores d'anime. Tot això fa que els aficionats, com ha explicat la directora de Ficòmic, Meritxell Puig, estiguin desitjant que comenci el Saló.
Estem a una setmana, sí, precisament, una setmana del Saló, i estem ja quasi rozando el sold out. Dijous ja està sold out, dissabte està sold out i diumenge està sold out. Ens queda divendres, però que va pel camí de...
En funció de l'ocupació, també es vendran entrades al mateix recinte. Tot plegat fa pensar que se superarà fàcilment l'objectiu marcat, els 152.000 visitants de 2019.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En uns minuts, en pocs minuts, la selecció espanyola de futbol s'enfronta al Japó. Darrer partit de la fase de grups del Mundial de Qatar. Un partit decisiu per a la classificació per ser els vuitens de final. Els homes de Luis Enrique, amb un empat, tindrien garantida la classificació i, en cas de victòria, ho farien com a primers de grup. En un Mundial de Qatar, on és notícia que el tècnic de Balaguer, el tècnic català Robert Martínez, deixa de ser el seleccionador de Bèlgica. Tanca així una etapa que va iniciar-se l'any 2016, quan es va posar al capdavant del combinat belga. En aquest Mundial han quedat eliminats a la fase de grup. Recordem que va ser tercera Bèlgica amb Robert Martínez de la banqueta al Mundial de Rússia el 2018 i que fins i tot va enfilar la selecció de Bèlgica fins a la primera posició del rànquing FIFA i en la passada Eurocopa va aconseguir arribar fins als quarts de final. Per tant, Robert Martínez deixa la selecció de Bèlgica. I en marxa la quarta gala dels Premis Inclusius de l'Esport Català. Es pot seguir en directe a la plataforma Xala, a xala.cat, i en diferit a partir de 2:15 de la nit a les televisions locals. A l'acte hi ha el responsable d'esports de la xarxa, l'Òscar Herreros. Òscar, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda des de l'Institut Nacional de l'Esport de Catalunya, que acull des de les 7 aquesta gala d'entrega dels quarts premis inclusius de l'esport català. Uns guardons impulsats per ONAT Foundation amb el suport de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física. L'objectiu d'aquests premis és reconèixer el treball dels clubs esportius que treballen per fomentar i donar suport a l'esport inclusiu i d'aquesta manera generen integració a l'esport català. Ja coneixem els 10 guardonats d'aquesta edició, són els següents: Club Esportiu Alba, la Comissió Waterpolo Ability, la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, la Fundació Lluís Auller, el Centre Ocupacional de Cerdanya, l'Associació de Lleure i Esport Comcadem, l'Associació Capaç i Vàlida, Sincrogestió, Agrupació d'Escoles i AFES d'Educació Especial i Marc Fuentes. Aquest entrenador de l'Espanyol s'endú per primera vegada en aquests premis inclusius un premi a una persona individual.
Gràcies, Òscar Herreros, des de l'INEF, des de Barcelona. Els tres equips catalans de la Lliga Femenina de Bàsquet tenen cita avui, partits de la novena jornada, des de 7:45 del vespre. El Barça-Sant Feliuenc està jugant a la pista del València i en uns minuts, en 6 minuts, l'Espar Girona rep la visita de l'Araski. Fem la prèvia des de Televisió Girona, informa Joan Massaguer.
L'Espar Girona acabarà el desembre amb la llengua fora. Aquest vespre l'equip reprendrà la Lliga a casa contra l'Araski en el primer dels 11 partits que jugaran d'aquí a final d'any. La bona notícia és que la finestra FIBA ha permès recuperar les lesionades Drame i Cornelius i a més reforçar la plantilla amb el fitxatge de Britney Sykes. L'entrenador Bernat Canut assegura que necessitarà comptar amb totes les jugadores de la plantilla per superar aquesta marató de partits.
Les rotacions, no, seran molt, han de ser molt importants. Hem de confiar en totes les jugadores perquè i totes les jugadores han d'estar preparades per jugar perquè totes tindran possibilitats i han de rendir, no?
I avui el rival les exigirà. L'Araski és expert en complicar els partits als grans. De fet, aquesta temporada el València ja ha estat víctima del conjunt basc. El partit es juga avui a Fontejau a les 8 del vespre.
També a les 8 del vespre, gràcies Joan Massaguer, des de Televisió de Girona. El Cadí la Seu juga a Saragossa i també jugant hores d'ara a l'Eurolliga masculina, al Barça, la pista de l'Alba de Berlín, guanyant per 48-60. Principal novetat, el retorn a les pistes 5 mesos després de superar una important lesió, el jugador Nikola Mirotić. Arunas Jaskevičius considera que ja està bé, ha jugat i ho està fent bé, ajudant a l'equip, de moment, a la victòria momentània.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Abel Font a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. El nombre d'infeccions per VIH ha baixat un 20% el darrer any respecte al 2020. Es van registrar 344 casos segons xifres provisionals i la meitat es van diagnosticar tard. En total, més de 33.000 persones a Catalunya conviuen amb el virus segons dades de salut amb motiu avui del Dia Mundial de la Sida. L'objectiu és eliminar la malaltia definitivament el 2030. En tot cas, però, aquest descens en el nombre de casos és una bona notícia que el cap de secció de VIH al Servei de Malalties Infeccioses de Can Ruti, Eugènia Negredo, atribueix a la PrEP, la profilaxi preexposició.
A part de la seva bona eficàcia i de la seva seguretat a nivell de tolerància similar als fàrmacs que ja tenim, però li afegeixen això de que les persones no hauran de tenir la medicació a casa a nivell de confidencialitat, tema de l'estigma, de la por d'oblidar-se de la medicació, el fet d'anar a l'hospital i punxar-se i no haver d'estar tu pendent d'aquesta medicació pot ser beneficiós per a alguns grups de persones.
Pel que fa a la futura vacuna contra el VIH, que Eugènia Negredo reconeix que es van fent passos, però lentament, el virus s'amaga els reservoris del cos i es fa difícil manipular-lo.